Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. La propera setmana serà clau per al futur laboral d'Espanya i, sobretot, de les Balears. Dimecres es votaran al Congrés les esmenes a la totalitat al projecte de llei que ha de reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, mantenint, això sí, el mateix salari. Ara mateix, el govern estatal no pot ser optimista, però en cas que s'aconsegueixi treure endavant, la petita i mitjana empresa de Mallorca adverteix que caldran bonificacions als empresaris per compensar les conseqüències, com la necessitat d'haver de contractar més o d'haver d'obrir manco hores. Per contra, les Balears, el sindicat UGT considera que el teixit empresarial de les Illes s'ho ha de poder permetre i que per davant està la millora del benestar dels treballadors. A davant la dificultat afegida a les Balears per reduir la jornada laboral pel fet de basar-se en el sector serveis, que requereix d'una atenció cara a cara amb el client per fer caixa, el sindicat considera que és una oportunitat per diversificar l'economia. Són opinions gairebé contràries, segons parlen els empresaris o els sindicats. En qualsevol cas, tot depèn del que passi la propera setmana al Congrés, ja que si prosperen les esmenes a la totalitat, la reducció de la jornada haurà de reiniciar la seva tramitació. Titulars. La venda de peix cau un 30% a les Pitiüses. Juan Josuñé, bon dia.
Bon dia. Els pescadors ho atribueixen a la substitució dels restaurants tradicionals per altres de menjar ràpid o de cuina internacional, mentre que els negocis diuen que són els turistes els que no demanen peix.
409 opositors a Guàrdia Civil s'examinen avui a Palma.
280 són homes i 129 dones. A Espanya són 28.000 els aspirants per a poc més de 3.000 places ofertades.
El barri de Pere Garaus, celebra avui el centenari de 700 cases, un conjunt d'habitatges nascut del cooperativisme obrer.
I hi ha visites guiades i actes diversos fins al vespre. Tot i l'origen social d'aquests habitatges, qualcun ja es ven avui per 600.000 euros.
Maó celebra les festes de Gràcia.
El primer toc de Fabiol i el pregó a càrrec del Club Vidalba serà a partir de les 9.
I també està de festa Palma.
Amb motiu de les festes de la Mare de Déu de la Salut, romandrà tallada el trànsit fins a les 4 de la matinada als 12 sentits a l'avinguda Adolfo Suárez, el tros del passeig marítim entre el Palau de Congressos i la Seu.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El capità del Real Mallorca, Antonio Rayo, reconeix als mitjans oficials del club que li cou el fet de no poder classificar-se la passada temporada per jugar a Europa. Per altra banda, Primera Federació, l'Eivissa s'estrena a casa, rep a la 9:15 de l'Hèrcules amb la intenció de fer bo el triomf de la primera jornada del camp del filial del Sevilla. I pel que fa a la Segona Federació, arranca avui la temporada amb 5 equips balears, amb el Poblense, Andratx i Atleti Balears, que juguen avui hora baixa.
Avui les temperatures han remuntat una mica i es nota, però no es descarta que plogui. Miquel Salamanca, què tal? Bon dia.
Bon dia, temps tranquil avui dissabte, marcat pel sol, però enterbolit per la presència de núvols fins, que per cert aniran a més, i de fet avui cap vespre ja darrera hora podrien tapar tot el cel. A Eivissa, Formentera, gran part de Mallorca també. No pensant que siguin núvols especialment productius quant a precipitació, però no descartem que aquesta pròxima nit, o avui cap vespre ja de tard també, deixin alguna precipitació que vendria acompanyada de fang, perquè també tindran pel cel, a part d'aquests núvols que comentam. Bastant de pols en suspensió. De fet, la concentració de moment fins ara no ha estat especialment important, però ho serà aquestes pròximes hores i aquestes pròximes jornades també, perquè el cel no acabarà de fer net. Avui puja la temperatura màxima, de fet ja ha pujat en valors de 33-34 graus i no hi ha canvis a la vista aquestes pròximes hores, perquè demà diumenge tornarà a ser una jornada marcada per la presència de núvols prims, que de fet en qualque moment podria enterbolir moltíssim el cel i tapar per complet el cel aquí on puguin ser més abundants. De fet, pensam que en qualque moment també podríem fer 4 gotes, preferentment a Mallorca, però no descartant que també això passi cap a punts del nord d'Eivissa. Demà la temperatura mínima serà clarament més alta que la d'avui i la màxima es mantindrà sense canvis.
Gràcies, Miquel. Són les 2:04. Lluís Menéndez, el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El proper dimecres es votaran al Congrés les esmenes a la totalitat al projecte de llei que ha de reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, mantenint el mateix salari. Són les presentades per PP, Vots i Junts. Si surten endavant, el text de la norma hauria de passar de nou pel Consell de Ministres i reiniciar la tramitació al Congrés. El que sí sortirà endavant segur, segons ha dit l'executiu central, és el reforç del registre horari dels treballadors i l'increment de les sancions en cas d'incompliment. Són canvis d'especial rellevància per a les Balears pel fet de tenir un teixit empresarial molt enfocat al sector serveis, on les jornades intensives i les hores extra són més habituals que en altres indrets.
Passi el que passi, aquesta pròxima setmana l'objectiu del govern central és que enguany es pugui aprovar aquesta reducció de la jornada laboral de les 40 a les 37 hores i mitja, que serà obligat d'obligat compliment per a tots els sectors productius. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, confia en poder convèncer abans de dimecres a Junts per Catalunya la formació que manifestat la seva preocupació per les conseqüències de la mesura sobre els autònoms i les petites empreses. Preocupació compartida per la patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca, Pimeco. Carolina Domingo és la seva presidenta.
Això obligaria a contractar més personal o ampliar les hores extra. Això és inviable pels negocis amb uns marges tan ajustats com és el petit comerç. Un altre risc seria els desavantatges competitius davant de les grans cadenes. A veure, una gran cadena, una gran superfície, tenen un múscul financer que pot absorbir sobrecostos. Tot i així, ells tampoc estan d'acord, no?, d'aquesta llei.
Afegeix la presidenta de Pimeco que, d'altra banda, l'autònom empresari acabaria assumint les hores de feina que no poden fer els empleats, amb el problema que això suposa per a la seva conciliació i salut, i que els negocis haurien de reduir l'horari d'obertura en benefici de les grans superfícies.
Per evitar tot això, Pimeco exposa que la reducció de la jornada ha d'anar acompanyat d'un paquet de mesures compensatòries per als empresaris.
Necessitem mesures compensatòries, que hi hagin bonificacions fiscals, reduccions de quotes, ajudes de contractació, que també hi hagin plans pilot.
La nova norma s'ha dissenyat amb el suport dels principals sindicats, però amb el rebuig de les grans patronals empresarials.
El secretari general d'UGT a les Balears, Pedro Omar, reconeix que suposarà un repte organitzatiu important per a les empreses, però que contribuirà a una gran millora, diu, de la societat del benestar. A França recorda la jornada laboral, les de 35 hores.
El que volem és fixar un sòl mínim, bàsic, de condicions laborals dignes, perquè el que està, considero que dins l'escala de valors de la societat està molt per damunt el repte organitzatiu que pot superar per una petita mitjana empresa, està molt per damunt el benestar i la conciliació laboral i familiar.
A les Balears, la reducció de la jornada laboral suposa un repte encara més important, ja que l'economia està basada en el sector serveis, un sector que es caracteritza per la necessitat d'estar cara al públic per facturar. UGT al mateix temps ho veu com una oportunitat per diversificar el model productiu actual.
De fet, canviar el model productiu de les Balears és una cosa que està a l'agenda política. No poden tenir una societat que sigui reflexa precisament d'aquesta especialitat i d'aquesta economia de servei que fins ara ens ha donat molta riquesa i molta prosperitat a les nostres illes, però no seria mal moment també per canviar de model.
Ara mateix els esforços del govern estatal es concentren en convèncer a Junts per Catalunya, ja que els seus vots serien suficients per fer realitat la reducció de la jornada laboral. Tot i així, ara mateix no hi ha ni molt manco res garantit. Avui la vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet referència en declaracions a Televisió Espanyola.
El miércoles los trabajadores y las trabajadoras van a ver quién vota a favor de los derechos laborales en España o quién golpea a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Esta es la votación importante. Es la norma que más esperan los trabajadores y trabajadoras de España. Y desde luego, pues quien vote en contra lo va a tener que explicar al conjunto de la ciudadanía de nuestro país.
Més enllà de la reducció de la jornada laboral, com dèiem a l'inici, el que sí s'ha compromès a fer el govern estatal és a canviar el model de registre horari, ja que només és necessària una modificació del reglament actual i no depèn del vot de les altres formacions polítiques. L'objectiu és que el registre horari dels treballadors sigui digital per fer-lo més seriós i verídic, diuen. Les sancions en cas d'incompliment també s'incrementaran.
Mentrestant, els petits i mitjans empresaris no passen pel seu millor moment. La patronal Pimer Menorca alerta d'un flux gruix mes d'agost per al turisme. Concretament, el 43% de les empreses facturen manco que el 2024, malgrat ser el mes punter de la temporada. El comportament de la despesa turística en destinació no repunta i afecta especialment el comerç, la restauració i les activitats de lleure.
Segons l'enquesta de Pimeu, un 42% de les empreses turístiques menorquines han facturat manco que el mes d'agost del 2024, mentre que només el 25% declara una millora i un 32% considera que ha mantingut resultats similars. Aquestes dades consoliden una tendència que ja s'apuntava els mesos anteriors i confirmen que la recuperació econòmica del sector turístic no ha arribat al moment clau de l'estiu.
Més en clau econòmica i en clau empresarial, la venda de peix cau prop d'un 30% a les pitiuses. Els pescadors consideren que això és perquè els restaurants tradicionals són substituïts per altres de més internacionals. Els negocis, en canvi, consideren que es tracta d'una variació en el perfil turístic. Regina Mallans.
La demanda de peix enguany ha caigut de més un 30% a les pitiuses, així ho assegura Ivan Pérez, patró major de la confraria de pescadors de Formentera.
Fracàs total. Si estan parlant de venda de peix al públic, restauració, peixateria, pel que m'ho comenten és un 30% menys a ells. Jo duc des del mes d'abril tirant-se ratllades a la mà perquè no hi ha venda. S'han acumulat els productes dins de la congelació i tenim producte allí almacenat i no se ven.
Ho relacionen a un canvi en el sector de la restauració.
Allí on hi havia un restaurant, ara hi ha una hamburgueseria. Allí on hi havia un restaurant per anar a menjar un arròs i una paella, ara hi ha un delicatessen.
La clientela dels negocis tradicionals continua cercant producte local. Sentim a Maria José Blanco, cap de cuina del restaurant Tanga de Formentera.
Quien entiende sí que valora. Sabe lo que está comiendo, es más, y específicamente te piden que sea el pescado de Formentera.
Consideren que el problema es relaciona més amb el canvi del perfil de turista, tal com explica na Núria Riera, del restaurant Can Alfredo d'Eivissa.
Turisme familiar que venia sempre, que era consumidor de peix, ja no ve.
Així doncs, hi hauria menys turisme interessat en el peix de proximitat i, per tant, menys establiments que l'ofereixin.
Canviem de sector. Empreses de bijuteria de les Illes comencen aquest setembre un important calendari de fires clau per al sector. La Bijorca de París, Bisutets de Madrid i la Milano Fashion Jewels de Milà són uns exemples. Davant la incertesa dels mercats actuals, creuen que anar a les fires és clau per aconseguir visibilitat. Blai Barber ha estat a una empresa d'Es Castell.
Es preparen per visitar la Fira Bijutex de Madrid, que és molt important per a ells després de les diverses crisis que ha viscut el sector. Per aquest esdeveniment hi passaran 6 fabricants de Menorca, 3 de Mallorca i un d'Eivissa. Juan Romero, ets soci de Ro&Ro Menorca.
Creiem que és una manera de contactar nous clients, donar a conèixer el nostre producte, també veure les noves tendències, que sempre a una fira no només has d'anar a vendre, sinó veure que hi ha d'actualitat, i almenys els qui quedam, les empreses que quedam, el que està clar és que el que volem és que es mantengui el nom de la bijuteria menorquina.
Aquesta empresa d'Es Castell actualment ven a botigues i hotels d'aquí, però també de negocis a Palència, Girona, Santillana del Mar, Formentera, Mallorca, Anglaterra i França. Quique Romero és l'altre soci de Ro&Ro Menorca.
Crear la marca Menorca jo crec que és important de cara, sobretot a Menorca nacional i internacional.
Escoltam ara Maria Antònia Taltavull, consellera d'Economia de Menorca.
Mira, nosaltres tenim un conveni amb els bisuters de 60.000 euros en any, i que conveni se'ls reparteix amb doblers, sobretot per anar a fires, col·laboració amb les fires, amb organització, amb gestió de persones, promoció...
Per acostar-se als més joves, les xarxes socials són claus com a mostrador. La intel·ligència artificial també pot ser una aliada ara per localitzar compradors, mercats, fires i tendències.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i gairebé 14 minuts. En clau de successos, fa poc més d'una hora s'ha declarat un petit incendi forestal a Formentera, concretament a Sant Francesc. Segons publica la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural al seu perfil de la plataforma X, es tractaria d'un foc de gravetat potencial zero. I estan intervenint un mitjà aeri, una autobomba, 7 bombers forestals i 2 agents de medi ambient. I la Policia Nacional ha detingut un jove per presumptament haver agredit sexualment la seva germanastra menor d'edat durant 4 anys a Palma.
Els fets, segons la denúncia, succeïren entre el 2019 i el 2023 i se n'ha tingut coneixement als jutjats i a la policia per una denúncia del mes passat. El detingut és el fill de la parella del seu pare. Segons el testimoni de la menor, va ser violada i va patir tocaments en diverses ocasions.
I ho comentàvem als titulars, prop de 28.000 persones a tot Espanya s'han examinat avui per aconseguir una de les més de 3.000 places oferides per entrar a la Guàrdia Civil. La Facultat de Turisme ha acollit la primera prova per als aspirants de les illes.
Dels 409 opositors a l'arxipèlag, 280 són homes i 129 dones, cosa que representa el 31,5% de presència femenina, lleugerament per davall de la mitjana estatal, segons ha informat la Guàrdia Civil.
Més coses. El barri de Pere Garau celebra avui el centenari de 700 cases, un conjunt d'habitatges nascut del cooperativisme obrer. Rutes guiades, tallers, exposicions i concerts es duen a terme durant tota la jornada d'avui per posar en valor la memòria d'aquest conjunt pioner d'habitatge obrer i comunitari. Ens ho explica Victòria Morí Salom.
Fa un segle, un grup de carters es va organitzar en una cooperativa per fer front a la falta d'allotjament digne. Cada soci aportava dues pessetes setmanals i, a mesura que les cases s'anaven construint, es sortejaven entre els membres de la cooperativa, que podien així accedir a un habitatge. El projecte inicial va ser dissenyat per l'arquitecte Carlos Garau, fill de l'enginyer urbanista Pere Garau, qui dona nom al barri. A més del seu valor social, Cristina Llorente, organitzadora, explica que 700 cases tenen un alt valor patrimonial per ser un dels primers exemples d'urbanisme comunitari de la ciutat.
És l'exemple més paradigmàtic d'habitatge col·lectiu de Palma, per no dir-te de Mallorca. Per això també serveix aquesta festa, no? Per reivindicar aquest valor, per mostrar com eren les cases originals i per donar valor que la gent les estimi i les conservi com toca.
Una festa oberta al barri i a la ciutat que serveix per celebrar la memòria col·lectiva, però també per activar preguntes molt actuals, perquè malgrat els 100 anys transcorreguts, la crisi d'habitatge continua sent un dels principals problemes socials a Palma, especialment als barris populars com Pere Garau.
Encara hi ha famílies, aquells primers cooperativistes, encara queden parents, però sí que és vera que hem anat veient moviments d'aquests immobiliaris que fan pensar que l'ombra de la gentrificació també planeja sobre aquestes cases. Avui dia, un dels principals portals immobiliaris, en trobam una d'elles que acaba de ser reformada, que s'està venent per 600.000 euros.
Per molts veïnats del barri, aquesta celebració suposa una oportunitat per reivindicar la història, el valor patrimonial i la identitat del barri sovint estigmatitzat, i afirmen que recuperar la memòria de projectes col·lectius pot ser clau per imaginar solucions més justes i accessibles al problema de l'habitatge.
Nosaltres tenim infants petits i fan també activitats infantils i també és una manera de que vegin un altre model de vivendes i conèixer la història del barri.
Nosaltres som d'aquí, del barri, i sí que és veritat que és una iniciativa molt bona, perquè a vegades tens coses molt a prop que són molt interessants i també molt actuals, i bueno, es pot donar idees per assolir fites, no?, o afrontar restes del present també, o sigui que molt agraït.
Les activitats s'allargaran fins al vespre amb més visites guiades, tallers, espectacles i espais de memòria, tot plegat en una jornada que posa al centre el valor de fer barri i de construir comunitat des de l'organització popular.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 18 minuts en clau política. A Eivissa, el Partit Popular celebra una jornada de coordinació insular de l'inici del curs polític per fer balanç i analitzar les passes a seguir. Avui a migdia s'han reunit tots els càrrecs del Partit Popular amb representació institucional als baldes de l'illa, el president del Consell, així com també líders insulars i balears de la formació política en una mesa encapçalada pel president del PP d'Eivissa, José Vicente Marí Bosó.
Fa falta una política migratòria, fa falta completar les plantilles de forces i cossos de seguretat de l'Estat, fa falta fer política migratòria de col·laboració amb Argèlia. Argèlia l'hem agraviat. La política exterior d'Espanya ha consistit en agraviar Argèlia. Claro, Argèlia no col·labora, doncs hem de tornar a la col·laboració amb Argèlia i fer polítiques en origen.
I el sindicat independent, autònom i unitari ha sol·licitat al govern que obri expedients disciplinaris a dos càrrecs de la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats arran dels errors detectats en el procés d'adjudicació de places per a docents interins.
Segons s'ha informat aquest dissabte en un comunicat, el sindicat acusa els responsables de possibles faltes greus, com ara discriminació i incompliment de funcions, així com de vulneració dels principis d'igualtat i mèrits. El CIAU denuncia que no es tracta d'un cas aïllat, sinó d'una pràctica estructural, diu, que perjudica el col·lectiu docent i deteriora la qualitat educativa. També demanen una auditoria externa i la depuració de responsabilitats polítiques. Aquestes exigències han quedat recollides en un manifest que ja acumula més de 600 firmes de perjudicats.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I en clau estatal, destacam que s'ha elevat el nivell 2 operatiu per suposar un perill per a les persones i béns no forestals l'incendi declarat avui a Castromil, en Misent, Zamora, una zona on aquest estiu ja es va lluitar contra les flames. Hi treballen una vintena de mitjans, 6 dels quals aeris i 8 terrestres.
També ha pujat a nivell 1 un altre incendi declarat avui de matí a Garcibuey, a Salamanca. Aquests incendis s'han trencat a l'evolució favorable dels focs a Castell i Lleó. Només quedaven actius els grans focs de Fasgar i Güenya, sense risc. També estan actius i sense risc 3 incendis a l'Espino, a Lleó, i també a Cantalejo, a Segovia, 2 incendis, volen dir. I romanen controlats altres 8, declarat durant el mes d'agost. Mentrestant, a l'Àxia, a Corunya, s'ha detingut un veïnat com a presumpte autor d'un incendi forestal, també de finals del mes passat.
En internacional, Israel prossegueix la seva ofensiva sobre la ciutat de Gaza i ha instat la població a desplaçar-se cap a una zona humanitària al sud de la franja. La darrera hora és la destrucció d'un nou gran edifici d'habitatges que prèviament l'exèrcit israelià havia manat a evacuar. El seu objectiu, ha dit, era un membre de Hamas.
El govern de Netanyahu s'ha marcat com a objectiu la conquesta definitiva de la capital de la franja. De fet, ja controla el 40% de la ciutat de Gaza. Per cert que la matinada passada, segons l'agència de notícies palestina Wafa, 6 persones han mort mentre esperaven en un lloc de distribució d'aliments. Són ja més de 63.000 els palestins morts en la franja des del començament de l'entrada d'Israel, de la guerra, de l'enfrontament entre Hamas i Israel.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I abans de donar pas als esports, molt ràpidament alguns apunts culturals. Les festes de Gràcia de Maó ja són aquí i avui arriba a partir de les 9 un dels moments més esperats, el primer tot de Fabiol i el pregó de les festes. Enguany serà càrrec del Club Vidalba, una entitat de Maó que ha fet quasi 30 anys de feina per aconseguir la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport.
En quasi 200 socis, fa més d'una desena de disciplines esportives, també artístiques. Els acords amb diferents entitats han permès crear equips de bàsquet inclusiu i formar una Lliga Balear amb 16 equips en competició. El pregó és una oportunitat per donar a conèixer aquesta realitat. Escoltam José Jiménez, president del Club Vidalba, i a dos membres, Òscar González i Sílvia Cintas.
Perquè quan aquí, dins d'aquesta plaça que estem, hi hagi més de 6.000 persones, vegin allà més de 100 joves, tots aquí, tots junts i tots formant part d'un poble, per això és algo que jo m'ampliar de goig.
Para que la gente sepa què és Vidalba i lo que hacemos.
Anem a natació, fem ball, atletisme, petanca.
Per cert, el primer tot de Fabiol i el pregó de les festes de Gràcia d'avui vespre el podreu seguir per IB3 a través de la pàgina web i el canal de YouTube d'aquesta casa, com dèiem, a partir de les 9. I festa grossa també avui vespre al Parc de la Mà de Palma amb motiu de les festes de la Mare de Déu de la Salut. Durant 4 dies la capital balear s'omple d'activitats per a tots els públics, des d'espectacles musicals fins a propostes infantils i actes religiosos. La festa de la patrona palmesana ha obligat, això sí, a tallar el trànsit en tots sentits a l'avinguda Adolfo Suárez, al tros del passeig marítim entre el Palau de Congressos i la Seu. Romandrà Tallada fins a les 4 de la matinada. Fem ara una petita pausa. Arribarem a les 2:24 i començaran els esports.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Gallet, Callet, Fogoneu, Gorgollassa, Giró Ros, Manto Negro i Prensal Blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, tall pels esports. A Ivetar Ràdio, Antonio Rayo Arena suma a la d'enguany 10 temporades al Real Mallorca. Capità amb mayúscules del primer equip, Rayo té una espina clavada. Jugar a Europa. Ho varen tenir a tocar la passada temporada, però no va anar bé. Així ho compta els mitjans oficials del club.
Tanto halago, joder, mi equipo de Arrasate, equipo de Revelación, todo muy bonito porque hace una temporada espectacular, porque, no, primera vuelta espectacular porque está ahí arriba, están siempre entre los 7-8 primeros, se habla de Europa, pero en ese momento hay que poner los pies en la tierra y decir, oye, está muy bien, el primer objetivo es la salvación. A partir de ahí, no me gusta pelear, no me gusta ser ambicioso, es decir, yo soy el primero que no le voy a ganar ni a mi hijo.
Después de una primera vuelta por somiar, la segunda, con ya saben vosotros, va a ser por olvidar. Antonio Rayo.
No conseguíamos en plan encontrar la solución para darlo. Entonces, acabó la segunda vuelta diciendo, yo creo que para todos fue un poco decepción, ¿no? Teníamos el objetivo teníamos el alcance por dentro de Europa y no nos... Bueno, no se lo dieron las cosas.
Pel que fa al treball diari, avui i demà descansa el futbolista del primer equip i després de carregar piles de cara al pròxim compromís en Lliga. Recordin que serà dilluns 15 de setembre al camp de l'Espanyol. Pel que fa a la primera federació, segona jornada vespertina de l'UD Eivissa. En aquesta ocasió, a camisa rap, a les 9 i quart de vespre, la visita de l'Hèrcules. Ho farà amb la baixa de Frank Castillo, això sí, recupera Ivan de l'Olma, Josep Senyer, i també compta en la convocatòria per primera vegada de la temporada David García i Santi Moler. Del partit serà oferit en directe per aquesta casa a partir de les 9 del vespre. I pel que fa a la segona federació, també arranca la competició al grup tercer dels 5 representants balears. Avui juguen 3. O recordam, a les 5 Poblense, Espanyol B, a les 6 Andrat Sant Andreu i a les 8 a l'Estadi Balear, a l'Ati Balears Castelló B. L'equip de Luis Blanco vol començar amb bon per la competició davant un rival sempre perillós com és un filial, Luis Blanco.
Un equipo con un dinamismo y una valentía difícil de ver incluso en filiales. Yo creo que en ese sentido los hace muy, 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 muy peligrosos. Y bueno, jugadores de nivel, jugadores capaces de solucionar situaciones individuales, tienen muy claro a lo que juegan. Y un partido yo creo que va a ser de máxima exigencia.
I recordar que avui a Orbaixa també es posa en marxa la tercera federació amb 3 partits que s'avancen a aquesta primera jornada. A les 5, Constància i Portmany. A les 5 i mitja, Josetens i Platges de Calvià. I a les 6, Manacor, Alcudi. L'Illes Balears Palma Futsal es va estrenar ahir en Lliga davant el vigent campió, el Gimba Cartagena, amb un just i merescut homenatge, millor dit, en part l'homenatge va ser de joc dels dos equips a 2 en un partit molt igualat. El gol de Faminho a 14 segons pel final va posar justícia a un marcador que se li va complicar molt als mallorquins amb els gols de Miguel i Castejón a la primera part. Sentim a Fabio Augusto Carneiro, Faminho, autor del definitiu empat a 2.
Un punto muy importante, ¿no? Nosotros quedamos atrás de lo marcador casi todo el partido, pero al final con nuestro portero jugador conseguimos el empate y feliz por lo punto sumado y nos toca mejorar ahora para seguir ahí, que tenemos más 2 partidos la semana que viene.
En plan de poliesportiva, diversos apunts. Per una banda, en pàdel, les actuals número 1 del món, Gemma Trey i Del Fibra, jugaran demà la final del Madrid Premier Pàdel, després de superar aquest migdia la dupla formada per Andreu Estero i la portuguesa Sofia Araujo en 2-7, 6-2 i 6-4. En quant al bàsquet, el Palmer Bàsquet Mallorca juga demà a les 12:30 el primer compromís seriós de pretemporada. Ho farà demà del Clar Sant Antoni d'Eivissa en partit corresponent al trofeu Illes Balears. Una primera presa de contacte de la que parla Marcos Justo, entrenador del Palmer.
És un pas més per a construir després de 2 setmanes entrenant. Y bueno, que ojalá cometamos los mayores errores posibles, porque es de donde se empiezan esas.
I en tenis, recordar que Carlos Alcaraz jugarà davant l'italià Jatsin en la final de l'US Open després de superar ahir el serbi Novak Djokovic en 3-6, 4-6, 6-7 i 2-6. Serà la sèptima final d'un Grand Slam que es disputarà la tercera de forma consecutiva. Malgrat el marcador final, fins al tercer set del partit va ser força igualat. El Alcaraz es veu al 100% de cara a la final de demà.
¿Cómo llego a la final? Bueno, la verdad que físicamente muy bien, mentalmente genial, con un bueno, una sensación en pista, golpeo de bola muy, muy buena. Vamos a intentar seguir de esta manera, pero aprovechamos o vamos a una final, la verdad que con muy buenas sensaciones.
Y recordad que en cuanto a la final femenina, Amanda Anisimova y Arina Sabalenka jugarán hoy dissabte pel títol de l'US Open. Amb aquest apunt de tenis ho deixem. Fins aquí els esports.